més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís. Parlar d'una final, d'un duel directe, d'un partit decisiu a 11 de setembre, que serà demà passat, en una jornada 3 de Lliga, seria de les coses més absurdes que podríem fer. Ara bé, és evident que tant el Cornellà com el Sabadell necessiten retrobar-se amb les sensacions de guanyar després d'una estrena a la qual cap dels dos ho ha fet en els primers dos partits. Després de dues jornades, això és una anècdota, però ara mateix la taula situa els dos dins la zona de descens i per calés i per recursos se suposa que els dos estaran lluitant per mantenir-se a la categoria aquesta temporada. Per tant, insisteixo, si comencem a parlar ja de finals, recollim els estris i pleguem. Però a les portes de visitar després el Collau d'Alcoi i, sobretot, després de les males sensacions de Castàlia, és important tornar a girar el mitjó, recuperar la impressió del dia de la Morevieta i acompanyar-la de 3 punts. Per cert, amb bones notícies al voltant de Guillem Molina. De seguida us ho expliquem. És divendres, és 9 de setembre, dia de prèvia aquí a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un dia més amb el Toni González a les vies de so.
Passa fora de l'hotel en un minut.
Que avui arrenca, per exemple, la cinquena jornada a primera divisió masculina amb el Girona rebent a Montilivi el Valladolid a partir de les 9 de la nit. Ahir triple victòria dels equips de la Lliga Espanyola en competició europea. A l'Europa League, HJK, si ja ho direm bé, Helsinki 0, Real Betis 2 i també Manchester United 0, Real Sociedad 1, mentre la conferència al Villarreal va guanyar 4-3 a última hora contra el Lech Poznan. El Barcelona ha presentat a Keira Walsh la cinquena incorporació de l'equip de futbol femení. L'anglesa és ex del City i campiona de l'Eurocopa aquest estiu amb la seva selecció. Va ser l'MVP, de fet, de la final. I ara arriba per completar la plantilla blaugrana. I finalment en tenis, definida la final del US Open femení, Swiatek, cap de sèrie número 1, s'enfrontarà a Jabeur després que la polonesa hagi remuntat per guanyar en 3 sets a Sabalenka. La tunisiana arribarà més descansada. Victòria a semifinals en 1 hora i poc davant Caroline Garcia per 6-1 i 6-3 al quadre masculí. Avui es juguen les semifinals Khachanov contra Casper Ruud i Carlos Alcaraz davant de Tiafoe. Aquí a l'Hotel Suís tindrem això.
Avui visitant l'Hotel Suís...
Farem la prèvia del Sabadell-Cornellà amb Gabri Garcia, que a diferència d'altres setmanes ja ha parlat o acaba de fer, acaba d'arribar amb la gota de suor al front. Sergi Parc, l'escoltarem de seguida. I també Gonzalo Riutort, en aquest cas, el trucarem en directe aquí a l'Hotel Suís. També tindrem la nostra dosi de xifres d'estadístiques prèvies a aquest nou duel català entre el Sabadell i el Cornellà. Però, a més, ens visiten també les germanes Asensio Mañosa, la Irene, subcampiona europea sub-16 aquest estiu, i la seva germana gran, Marina, també plata a l'Eurobàsquet sub-18.
L'actualitat de la primera federació.
Atenta la companyia. La federació ha publicat els horaris, ara ja sí, per fi, de tota la primera volta. El primer dels nous horaris, diumenge 25 de setembre, a les 12, a la nova Creu Alta, Sabadell-Calahorra. Després, per exemple, visitem la UDL a Logroño el següent dissabte a les 6 al Nuevo Las Gaunas. El Sabadell-Eldense retorna, entre d'altres, a Pedro Capó a la nova Creu Alta el diumenge 9 d'octubre a les 4 de la tarda, primera hora de la tarda. I el Barça Atlètic Sabadell, dissabte 15 d'octubre a les 5 al Johan Cruyff. Es poden consultar tots aquests horaris fins a finals de gener al web de la Federació Espanyola. I, per cert, a Chu Playbook llegim un article sobre l'enrenou dels drets televisius de l'any passat. Entre les denúncies creuades de Fuchs i de Footers, la Federació Espanyola ha assumit un forat de 9,3 milions d'euros que es van deixar de pagar i que van assumir des de l'ens federatiu.
De quin partit no estarem pendents?
Del Botosani Uta Arat, jornada 10, a Romania, a 3:15.
i a les xarxes socials.
El cartell amb la Torre de l'Aigua inclosa com a principal protagonista a les stories d'Instagram de l'Oar Gràcia anunciant les fases d'accés a la Lliga Catalana Juvenil. Tres partits, tant per l'equip masculí com pel femení, aquest cap de setmana. A més, els sèniors de l'Oar juguen els darrers amistosos de pretemporada abans d'arrencar la Lliga. El femení, demà a 1:15 contra el Morvedre i el masculí més tard a les 6 contra la Salle Bona Nova.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exnedadora del club, Arantxa Ramos, i també la sabadellenca Mònica Bosch, esquiadora d'esquí alpí, sabadellenca en el seu dia, i coordinadora del projecte olímpic dels Pirineus en etapes més recents.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Nou minuts i mig per sobre de la una en directe a l'Hotel Suís d'aquest dia 9 de setembre. Sergi Parc, què tal? Com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Ja veus que no estem preparats per anar a la competició europea, com a mínim perquè ens toqui la JK de Helsinki. Havia apuntat Helsinki i després ja no recordava com eren les sigles. Vens de la nova Creu Alta. Vens avui amb una matinal força mogudeta. Gabri García ha avançat la roda de premsa prevista en un primer moment per aquesta hora, però que després va canviar una horeta, va avançar aquesta compareixença al de Sallent. Per tant, ens portes notícies ben fresques. Vols que comencem per Guillem Molina o per on vols començar?
Per on tu vulguis, jo em puc adaptar, eh? Si
sí?
vols... Va, comencem pel tema dels lesionats, dels dubtes de qui es recupera, qui no. Vols que comencem per aquí?
Sí, vinga.
Vinga, doncs li fotem, que diria aquell. Guillem Molina, que preguntaves directament pel seu nom, pel capità del centre d'esports d'aquesta temporada. Entrarà a la convocatòria. Recordem que per unes molèsties, la setmana passada, a principis de la setmana passada, ja no es va entrenar amb l'equip, no hi va ser en el duel a Castàlia, però ja ha avançat Gabri García, que en aquest cas podrà recuperar el central. Per tant, peça important que recupera el Sabadell, tot i que és veritat que en el debut contra la Morevieta no va tenir la seva millor actuació.
Serà maco de veure ara, veient que ni Pelayo ni Atumán tampoc és que estiguessin massa encertats a Castàlia, a veure si surt, i ara sí que aquí és un next coming, amb dos o amb tres centrals, després en parlem, però independentment d'això, vens de, com dius, no massa bon regust al partit contra la Morevieta de Guillem Molina, ha canviat el descans, després surts amb dos centrals, Atumán i Pelayo, a Castàlia, tampoc és que et surti bé la jugada aquí, acabes enfortint la defensa amb un tercer central amb Pau Resta, i recuperant a Guillem Molina i de més, és una bona incògnita saber qui jugarà al darrere a la rereguarda arlequinada.
Tens quatre peces naturals, per dir-ho així, disponibles del primer equip, per dues o tres places, com dius, veurem amb què acaba sortint Gabri.
Perquè, clar, evidentment, César Morgado encara no.
Ha dit Gabri que sí que és cert que està en la fase final de la recuperació del central barceloní d'origen extremeny, com sempre diem, perquè ens entenguem bé, però que encara no estarà disponible diumenge contra el Cornellà. A més de César Morgado, tampoc hi seran baixes conegudes, Moja Keita, que encara està lesionat del turmell, Jaume Pinyol, tres quarts del mateix, i Sergi Altimira, amb aquesta distensió al genoll. Veurem si arriba a temps el de Cardedeu per estar disponible la setmana que ve al Coi, però el que ja era evidentment conegut i que era segur és que no hi seria diumenge contra el Cornellà.
I aquest no és per lesió, però també és un bon dubte, que crec que aquest sí que l'heu resolt avui, que és el tema de Sergio Montero. Recordem, baixa en una llista de 20, que no 23, a Castelló de la Plana, i avui Gabri n'ha parlat, no?
Sí, baixa per decisió tècnica. Avui se li ha preguntat directament sobre la figura de Montero. S'havia parlat amb ell durant la setmana, precisament per aquesta absència l'altre dia, la segona jornada a Castàlia. Gabri ha explicat una mica el que ja ha anat dient també durant la pretemporada, que veia a altres futbolistes per davant del Xino i que doncs, l'altre dia va decidir directament no convocar-lo.
Si aquí el tema per mi, personalment, no és tant si veu o no a jugadors per davant, sinó que decideixis que no vagi ningú abans de portar-te a Sergio Montero.
Sí.
O sigui, va sorprendre això, que podent endur-te 23, t'endugis a 20 i deixis a Montero estant sa aquí a Sabadell.
A partir d'aquí, Gabri ha tornat a explicar doncs, aquesta circumstància de que veia amb millor rendiment altres jugadors. És el que ha volgut relatar, davant l'absència de Montero la setmana passada. sí que ha confirmat que tornarà a entrar a la convocatòria, per tant el tindrà disponible contra el Cornellà, una peça més que haurem d'afegir en aquesta llista, i també ha explicat el tècnic de Sallent, Adri, que el cos tècnic li va oferir a Sergio Montero explícitament la possibilitat de sortir, un cop doncs, ja en el tram final de pretemporada doncs, es va poder comprovar doncs, que Montero o no encaixava del tot en els esquemes o que es preferia a altres tipus de futbolistes que veien doncs, més unitats per davant de Montero que abans que utilitzar-lo amb ell, doncs que li van oferir aquesta possibilitat de sortir a un altre club, però ja sabem que Sergio Montero en aquest cas va decidir quedar-se al Sabadell, a partir d'aquí el que ha dit Gabri, que evidentment que un cop s'ha quedat, que compten amb ell, que és un mes, i a partir d'aquí doncs veurem si entra amb més regularitat en aquestes convocatòries i veurem si es guanya el dret a tenir minuts aquí al Xino.
Parlant barroerament, després d'haver-me fumat el teu guió, tornem una vegada ja explicat el tema baixes i de més el que havies previst, o ja l'estripem directament, com tu vulguis.
Jo em puc adaptar, això sí, com comencis a canviar l'ordre dels talls d'àudio que he tret de Gabri, aleshores aquí el tècnic, el Toni González, se'm torna
al final, ja veuràs, ja, al final. Bàsicament, hem comentat noms propis. A nivell col·lectiu, el que és evident és que després d'aquest Dr. Jekyll i Mr. Hyde que vam veure entre la primera i la segona jornada, el Sabadell ha de passar pàgina al que vam veure a Castàlia i ha de recuperar el que havíem vist una setmana abans contra l'Amore.
Aquest és el missatge que ha volgut transmetre Gabri García. Comencem escoltant el tècnic Arlequinat. Podem fer una mica aquí el fil, no? Com si fos una pel·lícula, començant una mica pel passat, per aquestes sensacions de les dues primeres jornades i anant, doncs, mirant cap al futur més immediat amb aquest partit contra el Cornellà. Dient Gabri García, bàsicament això, Adri, que el que tenen la intenció, evidentment, des del cos tècnic i a tota la plantilla és d'oferir aquesta versió de la jornada 1 contra la Morevieta i deixar enrere la de la jornada 2 contra el Castellón.
Evidentment que el que volem és recuperar les sensacions de la primera jornada a casa i és el que estem intentant pues, treballar aquesta setmana. Hem corregit coses de l'altre dia i tot i que el context un altre cop és diferent, tant d'equip com el camp, una mica és diferent, però evidentment que hem intentat corregir i al final el que volem, com tu deies, no, és ser un equip regular en aquest aspecte. No?
Si aprofundim, Madrid, una mica més en les actuacions d'aquestes dues primeres jornades, sobretot el que ha de deixar enrere el Sabadell, doncs s'ha de girar full, bàsicament, és amb la primera meitat de Castàlia. Si bé és cert que l'actuació global dels 90 minuts no va ser la millor ni molt menys, com a mínim a la segona part es va millorar una miqueta, respectivament, o sigui, respecte a la primera. Podríem estar
difícil
aquí.
Tampoc era.
No era difícil, evidentment, però com a mínim es va progressar. Ja saps que Gabri doncs, va introduir una sèrie de canvis. Comentaves, per exemple, l'entrada de Pau Resta a l'eix de la defensa. Va passar de jugar amb un sistema de 4 al darrere o de 2 centrals a jugar amb 3. Ha preguntat Gabri García sobre si... Què rius?
No, perquè per moments els 4 no els veien al camp. O sigui, entenc el que
també
dius.
També és cert.
Eren 2 al darrere.
La idea era dos centrals i...
Ah, exacte, sí, t'entenc. Per això reia, si no volia, no volia intervenir directament, o sigui que ho entenc, o sigui, l'esquema evidentment eren 4 al darrere.
També en parlarem d'aquest plantejament ofensiu doncs, que va tenir el Sabadell a Castàlia i sé que també a la roda de premsa postpartit doncs, també se li va preguntar, li vas preguntar a tu, Adri, però passat els dies potser també hi ha hagut més temps de reflexionar i d'analitzar-ho, no? Però el que dèiem, ha preguntat Gabri García en aquest cas sobre si utilitzaria aquest sistema de 3 centrals que va millorar una miqueta l'altre dia, la segona part a Castàlia, o si jugaria de nou amb 4, no ha respost del tot, però el que sí que ha volgut remarcar Gabri, i ara ho escoltarem també, que hi haurà canvis, això d'entrada, i que els canvis de l'altre dia que va introduir el descans no van ser ni molt menys per assenyalar ningú, sinó que va ser per buscar una reacció.
Els canvis venen més per això que no per un baix rendiment d'aquests jugadors. També està bé, m'agradaria aclarir això, perquè a vegades sembla que canvies a jugadors a la mitja part, i moltes vegades no és un tema de que aquell jugador estigui malament, sinó el que busques és una reacció a l'equip quan és tan clar el marcador en contra que tens, no? I una mica el que vam buscar l'altre dia va ser això, reactivar l'equip amb jugadors més dinàmics i a la vegada, com has dit, molt bé, canviant una mica l'estructura i passar a jugar amb tres darrere.
Doncs estarem a l'espera, eh? Ho dèiem ahir amb el Sergi Garcés aquí a l'Hotel Suís, que fa pinta que potser optem per la via de l'inici de la segona meitat més que no pas la primera, però vaja, tenim temps. Recordem, el Sabadell demà encara entrena abans de jugar diumenge a les 5 contra el Cornellà i sortirem de dubtes en la prèvia d'aquest partit contra l'equip que entrena Gonzalo Riutort, el que també és una incògnita, en certa manera, després d'aquesta versió tan diferent de la primera jornada que vam veure del Sabadell, és l'11, perquè al final...
deia Gabriel ara, no, si jo tampoc volia assenyalar ningú, i és veritat que va aconseguir sacsejar una mica l'arbre a la segona part respecte a la primera, i ara et queda el punt aquell de neguit de dir, i tindran la recompensa els que van aconseguir millorar la versió de sortir ara d'inici, optarà per el bloc principal que ja venia de la primera jornada, o sigui que s'esperen canvis o no a l'alineació?
A més, al final, Adri, i abans de respondre aquesta pregunta, tens ara jugadors que ja porten molts més entrenaments a les esquenes que no pas la setmana passada, i tot i que van jugar doncs homes com Sergi García, Pau Resta, els dos jugadors procedents de l'Albacete, també va jugar Pau Víctor, bé, al final van entrar sobre el terreny de joc futbolistes que portaven pocs dies ja aquí a la ciutat de Sabadell. Ara porten més temps i, per tant, aquí el ventall creix a l'hora de que Gabri pugui escollir unes peces o unes altres. Si hi haurà canvis o no, em mullo, Adri, et diré que hi haurà canvis respecte a l'11 de l'altre dia.
En
segur,
plural, eh?
Segur, sí, sí.
Et mulles perquè ho ha dit Gabri, no?
Bàsicament, escolta'l.
Cada vegada veig que més gent, o quasi bé, els veig que tots, que poden ser titulars. Per tant, segur que hi ha canvis aquesta setmana. No us avanço l'11, però ja us dic que segur que hi ha canvis, però, i ho torno a dir, ni pel resultat del primer partit, ni pel resultat del segon partit, perquè al final crec que m'agrada donar-li canvis i que sobretot que tothom se senti important, i se senti important sobretot quan tens un nivell molt semblant entre tots els jugadors.
Li reconec molt la franquesa amb la qual Gabri acostuma a parlar, no se n'amaga de jugadors que estan fora de convocatòria, etc, però ja només faltaria que et digués l'11 directament, mira, apunta, jugarem amb...
És el que faltaria. Sí, és el que faltava. No ha respost ni pel que fa a l'11 ni tampoc al que dèiem abans per l'esquema. Però sí que és cert que, per exemple, amb el tema dels lesionats, els anava això anomenant un a un, i de fet li ha preguntat al cap de premsa, l'Agustí Bernat, si se'n deixava algun per informar-ne a la premsa. No era el cas, però sí, com dius, aquí amb molta franquesa i molt obert en aquest sentit el tècnic de Sallent.
Va, més coses. Per anar rematant el tema de Gabri García, en quant a la idea de joc, sobretot també, no?
Sí, i a més, l'altre dia després del partit contra el Castellón va fer autocrítica. Parlant d'aquesta franquesa i com d'obert és Gabri en les seves compareixences, doncs va reconèixer que el plantejament no va ser el més encertat, i escoltant les paraules d'avui, Adri, jo crec que hem de tenir ja força clar, i esperem que sigui així, que no veurem un Sabadell tan obert, sobretot en segons quins escenaris. En principi, doncs el partit d'aquest diumenge has d'esperar un rival molt diferent i una tessitura molt diferent a la de l'altre dia a Castàlia, eh? Però que el Sabadell no serà tan atrevit ni tindrà aquest plantejament i que se mantingui, entre cometes, per moments suïcida com el de l'altre dia, crec que queda clar escoltant avui a Gabri.
Jo he de fer que creixi en aquest aspecte, però sobretot crec que hem de ser un equip que en moments determinats, pues, bueno, tot i que ens agrada ser alts, intensos, pues, ser un equip més madur, no? I crec que aquesta solidesa defensiva ve per aquí, perquè no ens faci res, que no ens faci angoixa, pues, estar una mica més replegadets, més junts, com fan molts equips, no? I això crec que és l'equip ha de treballar-ho molt, això.
Doncs veurem si ja durant la setmana s'ha anat treballant en aquest sentit aquestes millores en defensa per preparar-se pel partit contra el Cornellà. També ha parlat del rival de demà passat, Adri, Gabri García, explicant la situació una mica d'aquest Cornellà, no? Que de moment porta 0-6, l'únic equip del grup 2 juntament amb la Societat Deportiva Logroñés que encara no ha estrenat al caseller, que és possible que ja vingui amb urgències, tot i que sigui la jornada 3, sobretot per no començar amb una mala dinàmica en les tres primeres jornades de Lliga, però també ha recordat Gabri que al final el Sabadell tampoc ha guanyat i que les urgències aquí són per tots.
Jo crec que nosaltres també tenim aquestes urgències, no? No sé si dir-li urgències, no? Però al final si ens exigim tots i d'alguna manera ha de ser així, nosaltres també estem en una situació que també necessitem sí o sí sumar aquests 3 punts. Per tant, independentment de l'equip que vingués, ha sigut el Cornellà ara i porta 0 punts de 2 jornades, no res, no vol dir res. Independentment d'això, les urgències les tenim tots, i sobretot les tenim tots perquè a casa volem ser un equip sòlid i volem sumar 3 punts.
Doncs la solidesa que busca el Sabadell a la nova Creu Alta jugant de local, també ha dit Gabri, per cert, que és cert que el Cornellà ha anat incorporant peces a última hora, però com tots, el mateix Sabadell també, i que per analitzar-ho al final no canviarà molt la idea que pugui tenir el nostre proper protagonista, Gonzalo Riutor, que serà la mateixa independentment d'alguns jugadors que puguin canviar un cop ja tancat el mercat de fitxatges. Una última del de Sallent.
Una última, bàsicament, Adri, independentment del rival que tingui al davant el centre d'esports, aquí el més important és que l'equip no
no s'ofusqui, que no se'ls en vagi la llum al davant, que sobretot que no sonin els ploms.
S'ha de mentalitzar molt a patir en moments determinats de partit en què les coses les has plantejat, no et surten. Segueixo.
Aquesta no t'esperava. O sigui, us heu quedat a les fosques,
a les fosques, a Miguel Quereda. Sí.
No t'esperava i et veia com massa intens a l'hora de presentar el tall, ara ho he entès tot.
No, és que avui he tingut temps de treure els talls bé i doncs sí. Vaig a treure aquest tall.
Has estat jugant. Doncs que no es fonguin els ploms de l'equip aquesta setmana. Demà passat a les 5 de la tarda parlarem després també del tema, però televisat per Esport 3, aquest duel català, el primer de la temporada, Sabadell-Cornellà. Bàsicament, per comentar els horaris, n'han sortit 15, no els comentarem tots, però podeu anar al Twitter de Ràdio Sabadell, allà trobareu l'enllaç de la federació amb el calendari. Teníem ja aquesta setmana, només faltaria, i la següent, a partir d'aleshores, per exemple, Sabadell-Calahorra, dia 25 de setembre, a les 12, a casa. Per tant, és el següent partit que encara no teníem horari. Després anem a les Gaunes, UD Logroñés-Sabadell, el dissabte a les 6 de la tarda, Sabadell-Eldense, el 9 d'octubre, diumenge, 4 de la tarda. El Barça Atlètic Sabadell serà un dissabte a les 5 i així podríem continuar, per exemple, amb el Sabadell Intercity d'un dissabte a les 7 del vespre, la Nucía Sabadell diumenge a les 12, etc, fins a finals de gener. No ens deixem res, oi, Sergi Parc?
Simplement, Adri, demà últim entrenament del Sabadell abans del duel contra el Cornellà serà a la nova Creu Alta i que la setmana que ve tractament de la gespa de Sant Oleguer i l'equip, atenció, hi haurà un parell de dies que s'entrenarà al CAR de Sant Cugat.
Doncs recuperem la rutina, per exemple, de temporades anteriors. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara, Adri.
Us hem explicat ja alguna que altra vegada aquesta història. L'entrenador del Cornellà és Gonzalo Riutort, afincat des de fa anys aquí a Sabadell, al barri de Can Llong, concretament. Per tant, el saludem a un sabadellenc d'adopció que serà rival demà passat del centre d'esports. Gonzalo, què tal, com estàs, com va tot?
Hola, bon dia.
L'any passat vas agafar les regnes del primer equip del Cornellà a mitja temporada, procedent del juvenil A. Per tu suposo que molt millor tenir aquest marge de planificar la plantilla al teu gust, de treballar-la durant la pretemporada. És diferent el repte, no?
Sí, lògicament és un escenari molt diferent. De l'any passat, a la final de temporada, doncs el marge era mínim, la situació era la que era, i bueno, érem conscients del que teníem, i ara doncs, és una realitat completament diferent, i bueno, ens adaptem al que tenim davant i treballem per aconseguir els millors resultats.
Ahir fèiem una mica d'anàlisi del teu equip amb l'Ignasi Salafranca i explicàvem com us heu hagut d'adaptar al nou escenari de jugar a mitja lliga, 19 partits, ja no al Municipal, sinó a l'RCD Stadium. Segur que això ho teníeu molt present, no?, quan vau confeccionar la plantilla.
Sí, perquè tot i que no estava tancat, però bueno, si no era l'RCD Stadium seria, bueno, terreny de joc molt semblant. No, igual no, perquè lògicament té les seves particularitats i no hi ha molts escenaris com el del RCD Stadium, però sí que ja sabíem que la nostra realitat no seria la del Municipal de Cornellà i, per tant, en aquesta confecció de la plantilla buscava un perfil de jugadors ja pues, que s'adaptessin a la nova realitat.
Hem d'esperar per aquest motiu un Cornellà potser més combinatiu aquest diumenge?
Bueno, hem d'esperar un Cornellà més complet, no? Al final, que estic molt content amb la plantilla que hem pogut confeccionar, ens dona moltes alternatives i, per tant, nosaltres la nostra idea és ser el màxim competitius en cada partit i, tot i que bueno, no tenim aquest tema tan diferencial que era el que teníem abans amb el camp que teníem a casa, sí que bueno, hi ha diferències igualment, no? No és el mateix anar a jugar a camp de l'Alcoi o fer-ho el diumenge a la nova Creu Alta. Són diferents escenaris, són diferents rivals, són diferents perfils i, per tant, nosaltres tenim diferents alternatives per adaptar-nos i ser un equip complet i intentar trobar la millor versió per tenir els màxims de possibilitats de portar-nos cada partit.
A més, a la primera sortida, a Irún, a Stadium Gal contra el Real Unión, encara amb la plantilla per tancar-se, ara ja heu tingut més dies per acoplar totes aquestes peces i per fer-vos una mica més l'equip a la vostra mida, no?
Sí, bueno, jo crec que és un tema recurrent, no només nostre, que sí que és veritat que potser nosaltres o amb algun equip més, no?, s'ha exceptuat més, però bueno, són circumstàncies de la pròpia competició. Comença la temporada, el mercat no està tancat, hi ha segons quines operacions i incorporacions que s'han de madurar més i que bueno, s'han d'esperar els últims dies de mercat. I bueno, és una situació que ja et dic, que en la que hem de saber conviure i ens ho hem trobat nosaltres i s'ho han trobat altres equips. Lògicament, doncs, hi ha jugadors que s'han incorporat a la darrera hora, tenen més entrenaments, tenen millor tot, tenen més assimilats conceptes i bueno, jo crec que ha de ser una tònica habitual de l'equip, que ha de ser un creixement continu i que nosaltres hem de ser millor equip la jornada 3 que la jornada 1, però millor equip la jornada 5 que la 3.
Parlar d'urgències en aquesta 3, precisament, és absurd completament, però al final cap dels dos heu aconseguit la victòria.
Sí, bueno, sí, aquesta és la realitat, no? Bueno, després hem de mirar, hem de fer una anàlisi d'objectius, si hem fet, quines coses hem fet bé i quines coses ens han penalitzat, i el que deia abans, nosaltres ara ens focalitzem en el següent partit, que és una nova oportunitat per intentar sumar, i nosaltres bueno, el treball de setmanal ha sigut tot orientat en aquest partit i bueno, intentar i convençuts sobretot de donar la versió que volem donar per que ens apropi a la victòria, que és el que volem.
Parlant de versions, el Sabadell n'ha tingut dues completament diferents, la de casa contra la Morevieta, tot i no guanyar, de molt bona i de molts dubtes, sobretot la primera meitat a Castelló de la Plana en aquesta primera sortida dels arlequinats. El que sí que serà segur, Gonzalo, és un partit segurament molt diferent al del passat mes d'abril, no? Aquell 2-1 amb remuntada express del Sabadell, per proposta de joc i fins i tot per alçada de temporada.
Sí, lògicament aquell partit estava molt condicionat pel que ens jugàvem, no? Tots els equips, el Sabadell la possibilitat, i a més se li va posar molt la cara per entrar al play-off, i nosaltres perquè ja teníem molt poc marge per intentar sumar punts i aconseguir la permanència. No és el mateix jugar un partit que l'altre, en principi, per les alçades de la temporada i per tot el que comporta, no? Però, i també, lògicament, al final les plantilles de tots dos equips han canviat molt, perquè aquí ja sabem, en aquesta categoria, que d'un any a l'altre pues, canvia molt, i en aquest sentit pues, han canviat molts jugadors, i fins i tot a la banqueta del Sabadell també ha canviat l'entrenador. Per tant, mirar enrere és un tema, és una anècdota, però bueno, el que toca ara és jugar el diumenge, i no és un tema d'urgència, no. Nosaltres ens prenem cada partit com si fos l'últim, perquè és el que tenim, és de la màxima importància, sigui la jornada 3 o la jornada 35, i per tant ara és el més important preparar aquest partit però focalitzar-nos en el que tenim davant. No serveix de molt, tant si venim d'una situació molt positiva, perquè al final això pues, potser et fa relaxar, i tampoc de si tens una bona situació pues, que no s'ha aconseguit els resultats que volíem, perquè això tampoc no en cap sentit t'apropa la victòria, que és el que volem. Per tant, focalitzat en el que ve i ja està.
L'última, Gonzalo, com a curiositat fins i tot, crec que en la prèvia d'aquell partit ens deies que fins i tot et plantejaves anar passejant des de casa a Can Llong fins a l'estadi. Ho faràs també demà passat o no?
Mira, encara no ho he decidit, perquè no sé com ho farem, però el que sí que és cert és que la particularitat, no, aquesta és l'anècdota, que en aquest cas sí que tinc aquesta alternativa, no el mateix anar cap a altre estadi. En aquest sentit, pues mira, és una alternativa més, no? Si en alguna altra pues, he d'anar en cotxe o hem d'anar en autocar, aquí tinc l'alternativa que puc anar caminant i ho tinc més a mà.
Fins i tot més a prop que jugar a casa, que seria una bona quilometrada si has d'anar caminant des de Sabadell fins a Cornellà. Gonzalo Riutort, entrenador del Cornellà, rival del Sabadell demà passat, el que diem sempre, a partir de les 7 del vespre de diumenge, tota la sort del món, ja m'entendràs que durant el partit no te la desitgem. Una abraçada, cuida't molt.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I com a bon divendres, per completar la prèvia d'aquest Sabadell-Cornellà, les estadístiques amb la Núria García posant-hi veu.
El llibre de registre.
Els Sabadell-Cornellà s'ha convertit en un clàssic dels últims anys. Des del 2015 només s'han deixat de veure les cares l'any a segona del conjunt arlequinat.
Les xifres del partit.
En dues jornades, Gabri ha utilitzat 20 jugadors diferents, entre ells homes amb fitxa del filial com Jaume Pinyol o fitxatges acabats d'aterrar com Sergi Garcia i Pau Resta, encara pendents de ser presentats. De totes les incorporacions realitzades en el mercat estival, queden 4 futbolistes per debutar en Lliga. Carles Segura, tot i que el porter té fitxa del filial, el lesionat Moja Keita, Àlex Sala i Sergio Montero, que ni tan sols va anar convocat a Castelló.
El rival.
Gairebé la meitat dels equips del grup, un total de 9, no han estat capaços de guanyar les dues primeres jornades, entre ells el Sabadell i el Cornellà, però en el cas dels Verds, sense ni tan sols puntuar. Juntament amb la Societat Deportiva Logroñés, el caseller dels de Gonzalo Riutort hi figura un 0 després de perdre Irún primer i el cap de setmana passat a l'RCD Stadium contra l'Osasuna Promeses.
Els enfrontaments previs.
El malefici contra el Cornellà es va trencar la temporada passada, tant al Municipal Verd com a la Nova Creu Alta, amb les victòries arlequinades 0-1 i 2-1 respectivament. Fins aleshores, el centre d'esports mai havia estat capaç de superar el rival de diumenge en 9 precedents.
La curiositat.
Amb el Timira lesionat, només hi ha un jugador del 16 que van jugar amb el Sabadell a l'últim duel contra el Cornellà que pugui repetir diumenge. És, però, un futbolista que ara milita a les files verdes, Alfred Planas. La resta de jugadors que van saltar el terreny de joc vestint la samarreta arlequinada fa menys de 4 mesos no hi seran.
Amb el xiulet a la mà.
El veterà Alexandre Alemán Pérez, de 35 anys, serà l'encarregat d'impartir justícia. És ja la seva 14a temporada consecutiva entre segona B i primera federació, amb una mitjana de 5,6 grogues per partit i una expulsió cada 2 enfrontaments. Amb el Sabadell té un total de 8 precedents, amb un balanç pobre per als interessos arlequinats. Un triomf, 4 empats, un d'ells davant del mateix Cornellà, i 3 derrotes, com la de fa uns mesos al Lliga Andorra o la del dia de la destitució de Toni Saligreta per Alada. Al Cornellà li han anat millor les coses amb l'àrbitre canari, 4 partits guanyats, 3 empatats i 3 perduts.
L'estadística.
El Sabadell-Cornellà de demà passat serà el primer de la temporada dels arlequinats, televisat Esport 3. En les dues primeres jornades només es va poder veure a través d'Insport TV. En el cas del Cornellà també serà l'estrena aquesta temporada amb les càmeres d'Esport 3. Fins ara, Televisió de Catalunya ha retransmès els 2 del Barça Atlètic i el Nàstic Logroñés de la jornada 1. Aquesta setmana farà el duel català a la Nova Creu Alta i el Barça Calahorra. I la vinent, triple ració. Calahorra Nàstic, Cornellà Balears i Amorebieta Barça Atlètic, és a dir, tots els catalans, excepte l'Alcoyano Sabadell.
El llibre de registre de l'hotel. Tribuna preferent.
Aquest dilluns 12 de setembre torna al Tribuna preferent i ho fa al carrer. Des del Bar La Llar, al carrer Salut, primer programa de la temporada.
L'espai de debat dels arlequinats a Tribuna preferent.
A partir de 8:15 del vespre a la 94.6 i també al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò, cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Mm. Dos quarts i mig de dues en directe a l'Hotel Suís, l'últim de la setmana. Deixem el món del futbol, anem a parlar del Club Natació Sabadell i de l'Ajuntament, que han presentat de manera conjunta aquest matí a la plaça Sant Roc a l'Ajuntament el nou acord que els uneix, un conveni per reafirmar la ciutat com a referent europea i mundial dels esports d'aigua. Fa uns dies, com sabeu, es va confirmar que el club havia aconseguit el suport institucional necessari perquè l'equip masculí pugui jugar la fase de grups de la Champions de Waterpolo. En parla el president Claudi Martí.
Vull agrair que això sigui possible, el compromís d'un equip de govern, però realment d'un ajuntament i d'una ciutat, no? Jo crec que aquest projecte té el recolzament de tots els que estem aquí i estic convençut, i ho sé, de totes les forces polítiques de la ciutat i de la ciutat en general. Per què? Perquè és un projecte que no és un projecte només esportiu, no és un projecte només del Club Natació Sabadell, és un projecte de tots i de totes, no? Dels sabadellencs, les sabadellenques i de la ciutat en general.
La col·laboració preveu que l'Ajuntament, a través de Visit Sabadell, aporti 100.000 euros per aquesta temporada. N'exposa més detalls l'alcaldessa Marta Farrés.
Un acord que és veritat que s'ha d'acabar de tancar i s'ha de firmar i s'ha de fer tot el tràmit administratiu, però que al final s'acaba traduint en una col·laboració de 100.000 euros per aquesta temporada, i com us deia, una part important d'aquests diners que també s'aportarien a través del Visit Sabadell. I per tant, aquí amb el regidor Mates ens hem entès ràpid a veure la potencialitat d'aquest projecte i que hi volíem contribuir.
Com a anècdota, la LEN va oferir aquesta wildcard, aquesta plaça extra amb invitació al Natació Sabadell durant les vacances, en ple mes d'agost, i es va haver de rematar a correcuita l'acord amb les diferents institucions, incloent-hi l'Ajuntament, i també amb els sponsors del club, que han fet que el Natació Sabadell pugui fer front al doble de les despeses que tenia previst per anar a Europa sense haver de pagar més dels fons propis. Farrés, explica així com va rebre la notícia.
Estava al País Basc, jo. M'enteneu, de vacances. No, ha sigut pues, express, no t'ho deies. És a dir, ha sigut, no, Claudi va ser express, va trucar al Claudi, va dir, escolta, sí, tenim aquesta oportunitat, com ho fem? Li dic, ostres, dic, veia regals que ens fas, no? Perquè és veritat que sabeu que el mes d'agost doncs, l'Ajuntament és força inhàbil. I vaig dir, bueno, dic, ho intentarem, dic, però no et puc garantir res, dic, perquè no tinc ni els tècnics per poder calcular què significa tot això, no? Però jo crec que va anar molt bé, que al final em deixin 24 hores, no?
Recordem que gràcies a aquesta entesa entre patrocinadors i institucions, incloent-hi l'Ajuntament, l'Astral Pool podrà competir a la fase de grups de la màxima competició de waterpolo masculí continental sense haver de disputar les diferents fases prèvies. El passat cap de setmana, de fet, ja van ser-hi a Split, a la reunió dels participants amb l'Alen, preparant tot l'operatiu per rebre la Champions a Canllong. Podeu recuperar, per exemple, el podcast de l'Hotel Suís, el reportatge d'abans d'ahir, el programa de dimecres, amb el director esportiu Xavi Balaguer explicant què suposa esportiva, logística i també econòmicament entrar directament a la Lligueta. Just watch me dance. I ja que parlem de waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 8 jugadores que aquesta temporada jugaran a l'Astral Pool, disputa avui, aquest vespre, la final del Campionat d'Europa de l'Europeu de Split. Després d'eliminar Països Baixos, l'equip de Miquioca s'enfronta a Grècia a 8:45 amb l'ex del club, Pili Peña, capitana de la selecció, esperant un partit especialment llarg.
És una selecció muy, muy seria, muy disciplinada, sobretot en defensa. Vamos a tener que trabajar mucho, el partido va a ser muy largo. Puede pasar de todo, pero tenemos que luchar hasta el final y igualmente pienso que depende de nosotras. Si jugamos como sabemos hacerlo como equipo y como estamos demostrando, solo puede haber cosas buenas.
La madrileña també ha dit que haver arribat fins a la final és el premi a la constància i la feina feta durant mesos per aquest bloc dirigit per Miki Oka, i també assegura que gràcies a això arriben en confiança a aquest partit decisiu.
Muy contenta por todo el trabajo que llevamos haciendo durante todo el verano. Y pienso que ahora pues tiene que dar su fruto. Nos falta la final, que hay que rematarlo, pero jugando como jugamos ayer, incluso mejorando ciertas cosas que estamos ahora en ello, en estudio, pienso que se puede dar bien.
No podrà lluitar per la medalla d'or la selecció masculina. Amb 3 internacionals del club, perquè el quart, Fran Valera, ahir va descansar, l'equip de David Martín va perdre les semifinals per 10-8 davant d'Hongria, equip davant del qual, curiosament, no han aconseguit mai cap triomf en tota la història dels europeus. El seleccionador David Martín lamenta la manca d'encert al partit d'ahir de semifinals.
No hem tingut el nostre dia, crec que Hongria ha fet un gran partit, sobretot en defensa, amb els seus bloquejos, el seu porter. Nosaltres no hem sabut trobar trobar els forats pels nostres llançadors, i és veritat que hi ha un moment del partit que m'ha entrat una miqueta amb l'ansietat, sobretot també la fatiga, no hem pres decisions correctes, i ells ho han aprofitat. Per tant, bueno, felicitar-los, i ara pensar en el bronze, que és molt complicat, i la volem. Evidentment, guanyar medalla sempre és difícil, i és el que volem.
El rival demà en la lluita per aquest bronze serà Itàlia, que va caure d'un ahir també contra Croàcia a l'altra semifinal. Parlant de medalles internacionals, en tenim dues aquí a Ràdio Sabadell. Publicitat, i us presentem a les germanes Asensio. Just watch me.
Si t'agrada la música electrònica,
connecta't a la comunitat Vitamina.
Els DJs i productors musicals.
En verano me vais a ver en Ibiza, ara mismo acabo de cerrarlo, no lo puedo anunciar.
Epa, tots els detalls sobre l'oci nocturn.
Jo volia preguntar, en aquests bolos, que moltes vegades va el manager i altres no, s'emporta comissió?
Sempre, pensa que és la nostra feina.
Tertúlies i debats amb convidats a l'estudi.
El que tu vulguis, però si no s'escolta bé, si tu no tens el bombó en el pit, per mi no serveix.
I moments molt especials quan sortim de festa.
I de l'electrònica que us gusta, que más suave o más dura?
Más dura, todo duro. Duro, duro. Mientras más duro, mejor.
A Ràdio Sabadell, divendres i dissabte nit, Vitamina Dance, Antoni González. Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Els periodistes normalment tenim aquell costum de dir que si bany de plata quan guanyen medalles, etc, però en aquest cas és un bany doble el que hem viscut a casa dels Asensio, perquè tenim a les dues germanes en dues categories diferents, però que han tornat aquest estiu dels seus Eurobàsquets amb medalla de plata, tant a Matosinhos, a Portugal, en el cas de la sub-16, com també la sub-18 a Heràklion, a Creta, a Grècia. L'entrevista serà una mica estranya, perquè aquí a l'estudi m'acompanya una de les germanes, la petita, la Irene. Irene, què tal, com estàs? Benvinguda.
Hola, bona tarda.
I a veure com ho fem, això. Via Skype, Estats Units, Tampa, Marina Asensio, la germana gran. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Clar, he guanyat la medalla de plata de l'Eurobàsquet, però amb dos anys de diferència, l'una a Portugal, la sub-16, la sub-18 a Heràklion. Començo per tu, Marina, per exemple. Tu vas anar uns dies abans, vas anar un temps abans, per tant, vas obrir la porta del que va ser aquest doble subcampionat, no?, a casa.
Sí, l'experiència va començar el 12 de juliol. En total van fer uns 37 dies de concentració, ja comptant amb el torneig, i vam estar com 2 o 3 setmanes preparant la concentració, i durant aquestes setmanes havíem de tallar unes certes jugadores, així que molt contenta d'haver acabat el procés i haver-lo disfrutat.
I ara als Estats Units, bàsicament perquè tu jugues enguany a la Universitat de South Florida, i suposo que molt estrany tot, perquè vens de Grècia, parlàvem avui amb la teva família i ens deies res, uns dies aquí a casa, i va haver de marxar ja directament cap als Estats Units.
Sí, tot va ser molt de pressa, va ser arribar i ja mentalitzar-se per una nova experiència, així que aquí estic adaptant-me i aprenent moltíssim, que aquí tot és molt diferent, i molt contenta.
Contra Lituània vau perdre la final, en el vostre cas, Irene, contra França, en aquest Eurobàsquet de Portugal. Per tu, el fet que la teva germana ja hagués guanyat la medalla de plata uns dies, un temps abans, què va suposar? Com el repte de voler aconseguir el mateix, el mirall, certa pressió de dir, ostres, la meva germana ja l'ha aconseguit, jo també la vull, o...?
Bueno, sempre hi ha aquest neguit de voler fer més, de voler ser qui guanya, però no va poder ser. A part, jo ja, quan estava jugant, jo els primers dies sí que vaig poder veure els partits des de casa, però després jo tenia concentració a Madrid i vaig haver de marxar, i a partir d'allà no vaig poder seguir els partits. Però bueno, que anàvem seguint els resultats, i cada segona és molt d'Europa, saps?
A més, en el teu cas, amb la primera gran experiència amb la selecció espanyola. N'havies tingut de tots colors amb la catalana. A més, amb una lesió just en el període previ de preparació per l'Eurobàsquet, però van confiar en tu i no sé com has viscut aquesta primera experiència.
Jo al principi molts nervis, perquè venia de que m'havien enviat cap a casa, però després un cop ets allà i és una experiència molt intensa on vius molts sentiments i la veritat és que ho vaig disfrutar moltíssim.
Marina, t'ha demanat la Irene algun consell en aquest temps en quant a l'Eurobàsquet, després anirem en quant al bàsquet en general, però en aquest campionat d'Europa vau estar en contacte l'una a Grècia, l'altra a Portugal o no? Com va anar?
La veritat és que parlàvem cada nit sobretot i ella no mai m'ha demanat un consell de dir, escolta'm, digue'm això, però jo sí que sempre he tractat de dir-li has de disfrutar l'experiència, és el consell més important que has de rebre, perquè no saps quan podràs tornar-la a viure i no saps lo afortunada. No m'agrada dir afortunada, perquè al final tot té un treball, però sí la sort que té d'estar allà i poder gaudir-ho. Així que l'únic consell que li vaig donar va ser que ho disfrutés al màxim.
Ja ho has vist per això, que ella sabia que tu eres plata i el primer que ha dit ha estat a veure si podia millorar-la, també aquest punt de competitivitat,
Sí, 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 però bueno, això ja és bo i jo orgullosa de que vagi aconseguint també els somnis que tingui, així que molt contenta per ella.
De fet, Irene, us diuen moltes vegades que us assembleu molt, no?, en quant a joc, en quant a posició, sou base a les dues, i que et llegia, per exemple, l'altre dia en un article de la Federació Espanyola de Bàsquet que parlava precisament d'això, no?, d'aquest mirall que és per tu, evidentment personalment, perquè és la teva germana gran, però també basquetbolísticament.
Sí, hi ha molta gent que m'ho diu, sobretot allà també les meves companyes de la selecció espanyola em van dir que m'assemblava molt tirant, sobretot en el tir i votant, però això també és perquè des de petites el meu pare sempre ens ha portat a treballar a parques o el que sigui i hem anat millorant gràcies a ell també.
I un camí que també en certa manera és en paral·lel, no? Mateixos entrenadors, mateixos clubs...
Sí, sempre. Vam començar des de ben petites al Club Natació Sabadell. Allà vam estar molts anys i per qüestions vaig marxar l'any passat a Lima Horta i aquest any he tornat a canviar de club.
I t'hi veus reflectida tu també, Marina, quan veus la teva germana jugar, de dir, ostres, aquest gest a vegades jo també el faig o...?
Sí, la veritat és que ens ho han dit molts cops i de fet hi ha un dels gestos que fa durant el campionat que és idèntic al que vaig fer jo.
Un vídeo.
Em va fer molta gràcia perquè la veritat és que són gestos que hem treballat molt juntes amb molts entrenadors diferents, que per cert molt agraïda de tot el que ens han fet treballar i millorar, així que sí, molt contenta de que ens assemblem i que puguem seguir creixent juntes.
El que és impressionant és el rendiment de les seleccions inferiors espanyoles. Aquest estiu llegia que de 8 campionats que hi ha hagut, sub-16, 17, 18, 20... 8 finals, és que és increïble, o or o plata, però sempre arribant a l'últim partit, o sigui, diu molt de l'estat de salut formatiu del bàsquet aquí a casa.
Sí, a més ens passem, les concentracions normalment que hi ha europeus o mundials, ens passem un mes entrenant molt dur, matí, tarda, 2 hores, i la veritat és que tot esforç pues, té la seva recompensa, com es pot veure.
Marina, això ha estat com un entrenament per tu, allò d'estar fora de casa sabent que després vindria Tampa, vindria aquesta etapa a la primera divisió universitària nord-americana, el fet d'estar tantes hores entrenant, tant de temps de que si una estada aquí a les Illes Canàries, en el cas vostre a Eslovàquia també, o sigui que amunt i avall voltant, després va una a França, o sigui que t'ha servit en certa manera per anar rodant-te molt, m'imagino.
Sí, 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 la veritat és que ha sigut una petita primera visió, però jo portava 4 anys fora de casa, al programa del segle XXI a Barcelona, llavors això també m'ha ajudat i ha sigut com algo més fàcil el fet d'adaptar-me a tot això. Però tot i així sempre és dur i sempre has de seguir endavant.
Com afrontes, per cert, aquesta etapa nord-americana? Sé que el Pau Vituri, per exemple, que va estar parlant amb tu fa uns mesos, ja vau estar comentant una miqueta aquesta experiència, no? Però ara que ets in situ, millor, pitjor de l'esperat, els nervis de les primeres setmanes com els portes, com està anant tot?
Doncs la veritat és que quan fas el fet de confirmes la decisió, tothom et diu, va, serà molt dur, i tu ja vas mentalitzada. Jo ara mateix et tinc que dir com a experiència personal, que això és molt dur, però molt contenta d'estar aquí, de poder seguir treballant i espero créixer molt com a jugadora, però també com a persona, i molt contenta amb el tracte i les instal·lacions. La veritat és que tinc molta sort de poder estar aquí.
Irene, alguna visita farem, no?, als Estats Units?
Espero, que vull anar a visitar sobretot a la meva germana i després la ciutat.
Ja aprofites, no?, fer una mica de turisme també a la germana, però... És una referència, ho deies abans, en tots els sentits, però també el tema del currículum que ha anat fent, ho deia ella ara, per exemple, amb el tema del segle XXI, d'anar als Estats Units, etc. No sé si dic que és una pressió, perquè no, perquè és bastant absurd, no? Però al final, quan tens una germana que us porteu relativament poc, que aneu a la selecció les dues, que teniu una manera de jugar i una posició molt similar, és com que no sé si notes que s'espera de poder fer un camí de tu semblant al de la teva germana.
Sí. Jo sempre, tipo, fins i tot porto el 12 en part per ella, perquè sempre he dit que vull seguir els seus passos, però també no noto la pressió perquè, per exemple, ella mateixa ara mateix està als Estats Units i jo això encara no ho tinc clar. Per mi és una cosa que em queda molt gran, però bueno, sí que intento, pues, per mi mateixa també, fer arribar el màxim que pugui.
Aquesta temporada com es presenta, per cert?
Bé, molt bé. El Sant Adrià, el femení Sant Adrià. Estaré jugant a júnior preferent i, de moment, molt bé.
Clar, encara esteu en etapes formatives, Marina, però al final el fet de seguir aquest camí paral·lel que dèiem, no sé si teniu ganes de dir, ostres, per què no el dia de demà, quan no hi hagin aquests dos anys de diferència en categoria formativa, sinó un graó més amunt, poder compartir equip les dues, Marina?
La veritat és que no estaria malament, però jo crec que encara ens falta molt per aconseguir cada una. Abans m'agradaria que cada una, tant ella com jo, aconseguíssim les nostres metes, els nostres somnis, treballar dur, i si en algun moment no ens hem d'ajuntar, doncs que passi, si no, que ella segueixi el seu camí i el meu. La veritat és que no crec que ella hagi de tenir cap pressió. Ella és molt bona, sé que està treballant molt i tot el que sigui, el que li vingui, s'ho mereixerà.
Clar, imagina't, ara me'n vaig molt més enllà, és fer volar coloms ara mateix, però ja que esteu en una selecció espanyola jugant Eurobàsquets sub-18, sub-16, Irene, imagina't en una absoluta, per exemple, compartir vestit amb la teva germana, això seria brutal.
Home, sí, òbviament. A més, competiríem al lloc i tot.
Clar, i clar, això seria curiós també, perquè al final és com una compenetració fins i tot genètica, no?, familiar, però per contra, competint per la mateixa posició, això seria molt maco, sí, també.
Bueno, maco, però per l'altra banda és com a veure qui juga més, a veure qui fa més. Però bueno, que jo crec que cadascuna ha de fer el seu i arribar al màxim que pugui cadascuna i ja està.
Marina, vols enviar-li un últim missatge a la Irene des de la distància?
Jo, que segueixi treballant com està treballant, que sé que està treballant moltíssim i que em sento molt orgullosa de poder estar aquí avui parlant amb ella, amb vosaltres, molt agraïda i res, que espero que ens veiem molt, molt aviat.
I amb les dues medalles aquí a l'estudi, que fa molta patxoca, eh? Tant la de Matosinhos a Portugal com la d'Heraklion aquí presidint la taula a l'estudi. A la inversa, Irene, envia-li un missatge, una abraçada, digue-li que vagi entrenant, que si no vés a saber si a l'absoluta hi haurà competència o aquí entre les essències, tu mateixa.
No, l'únic dir-li que, pues, que estic molt orgullosa, que encara que estigui molt lluny, que jo li envio totes les meves abraçades que pugui i que ho peti aquesta temporada.
Vau arribar a coincidir, per cert, després de l'Eurobàsquet? Diria que no?
Sí, em va venir a veure un partit, diria,
ah, d'acord,
a Matosinhos, i després d'allà ja va marxar a Madrid.
D'acord, llavors sí que dic, només faltaria això, que cadascuna una punta d'Europa i després se'n va als Estats Units gairebé sense haver vist a la seva germana. Doncs via Skype, Marina Asensio, que et desitgem des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, tota la sort del món en aquest somni americà que tens, que com deies abans, per una banda sí que es pot pensar que és certa sort, però per l'altra hi ha una feina al darrere que és inqüestionable i que us ho heu currat per estar avui aquí, per exemple, amb aquestes medalles. O sigui que enhorabona i molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, també.
Irene, que estaves nerviosa? No mosseguem tampoc,
no,
ni res
bé d'això.
Ja et dic jo que ja m'agradaria que molts esportistes, malgrat els nervis de la primera entrevista, tinguessin aquesta facilitat de paraula. O sigui que enhorabona per tot, i això, el que dèiem abans, molts encerts i que pugui ser també una carrera molt llarga.
Merci, moltes gràcies.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
I per tancar el programa, informacions en format més breu. El Natació Sabadell de vòlei masculí disputa la Lliga Catalana per Equips de Superliga, la primera competició oficial de la temporada. L'equip que enguany entrenarà Roberto Pozzato debutarà demà a les 6 contra el Barça i clourà el triangular a les 8 davant d'un Roquetes que actua com a anfitrió. Els tres estan enquadrats en el grup A, mentre el B hi són el Sant Pere i Sant Pau, el Torredembarra i el Balàfia. És el segon any consecutiu en el qual el club pren part de la competició. La temporada passada a la Lliga Catalana les naus precisament, els nedadors van ser quarts en un torneig que es va adjudicar al Sant Pere i Sant Pau. El porter del Sabadell juvenil, Aaron Alonso, està a prop de ser convocat a falta de confirmació oficial amb la selecció espanyola de futbol masculí sub-18 per prendre part del torneig Quatre Nacions, que es durà a terme del 19 al 27 d'aquest mes de setembre a Turquia. El tinerfeny està cedit aquesta temporada al juvenil del Divisió d'Honor del Centre d'Esports per part del Barcelona. I el Natació Sabadell de futbol sala va golejar ahir el Martorell en el tercer amistós de la pretemporada. Els nedadors van imposar-se per 1-7 en un partit en el qual el descans ja manaven per 1-5. Els d'Adri Sánchez jugaran demà a 7:45 del vespre al Pavelló Nord contra el filial d'Indústries en un nou test de la pretemporada. També demà, però a les 6, l'Escola Pia rebrà l'Hospitalet. Els de Pedro Donoso han guanyat durant la pretemporada el Sant Quirze i han guanyat també el Cerdanyola. La setmana que ve començarà la Lliga, segona B, en el cas del club visitant el Gas i Fred U d'Eivissa, d'Àlex Llamas i de Cristian Rodríguez, mentre que la Pia ho farà a la pista del Irefranc Elche. I pel que fa als amistosos de futbol territorial i juvenil, el Sabadell B visitarà el Cardedeu B en un nou test, a segona catalana demà a les 5, Can Rull, Rómulo Tronchoni, Sant Genís, Penitents, i a les 7, Montcada, Sabadell Nord. El Tibidabo té doble cita, demà al Camp del Barberà, demà passat contra el Sant Cugat a Torreromeu, i el Mercantil, per cert, jugarà davant del Cerdanyola. I a la Vuelta, cop d'efecte ahir del mallot vermell de Remco Evenepoel, guanyador de l'etapa a l'Alt de Piornal, malgrat el molt bon paper que va fer també Enric Mas. En canvi, David de la Cruz, qui està treballant pel líder a l'Astana, Miguel Ángel López, va perdre una bona minutada. Ara mateix, Evenepoel és el líder, a 2 minuts 7 segons Enric Mas, a 5:14 Ayuso, Superman López, el company d'equip de la Cruz, se'n va aprofitar d'una circumstància, la caiguda de Carlos Rodríguez, que va perdre un minutet, i ara és quart classificat. De la Cruz ha passat del 14è al 21è lloc de la general, a 47 minuts i 41 segons del líder. Avui dia de mitja muntanya, amb sortida i arribada a Talavera de la Reina i amb un recorregut curtet de 138 quilòmetres amb dos ports de segona categoria. És una de les etapes que tenia marcades al calendari David de la Cruz. Veurem si té llibertat o no per poder buscar a moviments o si ha de treballar un cop més com a gregari de Miguel Ángel López en la lluita del colombià per aspirar al podi d'aquesta Vuelta que acaba diumenge a Madrid. Entra a l'estudi de Ràdio Sabadell la Núria Garcia. Això implica que els d'esports hem de recollir els estris i deixar pas als informatius. Al Notícies Migdia, recordeu, diumenge el partit del Sabadell s'escolta a Ràdio Sabadell des de 4:45 de la tarda. Primer duel català de la temporada. Aquest centre d'esports Sabadell, Unió Esportiva Cornellà. Des del control de so, us envio una abraçada al Toni González. Que vagi bé. Bon cap de setmana. Adéu-deu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.